en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera ja hora de programa, la nostra hora de magazín. Entram en temps de magazín i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Com sempre, deim, si sou alguns dels nostres oients i espectadors més fidels, ja sabeu, teníem una notícia del dia, un de què parla tothom, el tema que més ens crida l'atenció, el recuperam. Volem comentar-vos aquesta qüestió que no passa desapercebuda i que ha publicat el diari britànic The Sun. Un home vestit de la mort vigilava des del terrat d'un hospital al nord de Gales.
Imagineu-vos anar de visita a un hospital perquè heu de veure un malalt i aixecar la vista cap a la teulada per trobar-vos una figura vestida de la mort, de la parca, amb túnica negra, caputxa i una dalla. No és l'argument d'una pel·lícula de terror, sinó un fet ben real que ha passat a Gales. El protagonista és un jove de 26 anys, que nom Leon Gillespie, que va pujar al terrat de l'hospital Isbiti Glan Clit, al nord de Gales, i va romandre prop de 50 minuts observant fixament pacients, familiars i també treballadors sanitaris. L'escena va generar tanta inquietud que es van mobilitzar 4 patrulles de la policia i també un camió de bombers per fer-lo davallar. Quan finalment va comparèixer davant el jutge, es va declarar culpable d'haver alterat el funcionament del centre sanitari i d'haver-se negat a abandonar les instal·lacions quan la policia li ho va ordenar. La sanció, una multa de 200 lliures esterlines, prop de, que serien més o manco, 230 euros, a més de les despeses del judici i una indemnització. El més sorprenent és que no s'han fet públics els motius que van manar aquest jove a protagonitzar aquesta escena tan surrealista. A més, durant el mateix judici també va admetre 2 petits robatoris que havia comès mesos abans en aquella mateixa zona. Va fer un 3x1, com en el súper. Des de la direcció de l'hospital han recordat que mantenen una política de tolerància zero davant qualsevol comportament que posi en risc o alteri la tranquil·litat de pacients i de facultatius. Una història tan insòlita com inquietant que demostra o palesa aquella dita, no?, que la realitat supera de vegades qualsevol guió de ficció. Avui de matí en parlàvem, t'he demanat què faries tu en aquesta situació. Na Marta Garau ha dit que pujaria en esterrat, el que faria d'una hora i el faria davallar.
Basta de bromes.
Basta
de bromes. Però
ja n'hi ha prou.
Sí, sí, ja basta. Fa molt poca gràcia, sobretot a persones que puguin tenir algun familiar ingressat, moments, o que siguin passant moments difícils.
No, i sobretot,
una persona al bord de la mort.
Que això te topa a prop de sala de psiquiatria. Pot ser un poc complicat de gestionar pels metges mateixos en sos pacients.
Sí, però ara que dius psiquiatria, mira, jo t'havia promès que faria al manco una recerca dins el que puc fer en el programa, una recerca ràpida, que no s'esperi, no?, un estudi extens, però dins d'aquesta recerca, respecte al nom en concret de la persona responsable dels fets, aquest Isby Glan Clyde, han de dir que la seva defensa ha dit que el seu, la seva disfressa...
No, lo que has dit també hem pronunciat,
exactament,
era el nom de l'hospital. Aquest jove...
Perdó,
aquest jove nom,
és que té un nom estranyíssim.
Leon Gillespie. Ho dic per cara que qualcú no digui no, és que han dit que ni Isbiti Glan Clyde era el culpable i tothom posant males ressenyes a l'hospital.
És que no volem... tenen uns noms superestranys.
Clar, que, no, i a més, que tu i jo és gaèlic, no el controlem.
No el tenim
segur. I el varen regalar, senzillament. Perquè de ho sàpiga.
Ara deus pensar, quina recerca ha fet? No te promet que la recerca era, en concret, el responsable d'aquest fet. Val, el nom, no el tornaré a repetir per no equivocar-me.
Leon Gillespie.
Si te puc contar d'aquest home que la seva disfressa diu o el manco, la seva defensa, no? El seu misser, ha dit que no era de la mort, que era d'un corb i que era per espantar les aus que hi havia en aquest hospital. Sí. Curiosíssim.
De totes perquè, maneres... Jo, lo de corb, ho puc comprar si no dugués una dalla.
Has vist el...
Sí,
el,
sí. És a dir,
el bec, sa, no?
El bec que
duia,
sí. Sí, però si dus una dalla, estimada, si dus com una espècie de fals d'anar a segar lo que serien o ordi o caps...
És el que ha utilitzat la seva defensa.
Ja no és la defensa, pot dir el que vulgui.
De totes maneres, clar, aquí també, jo te deia, ha d'haver alguna història...
Darrere.
Sí, darrere. Hi ha una que també que crec que té molt de sentit i que malauradament és la més trista, que és que aquesta persona pateix un trastorn mental, probablement sigui bipolaritat en concret, o almenys les fonts britàniques que han duit aquest tema en concret apunten que sí, que podia tenir un trastorn bipolar i que va de ser ingressat temporalment per aquest fet en concret. O sigui que ja hi havia d'haver alguna cosa més enllà, no? D'anar vestit de la mort i partir cap a un hospital.
I podia haver qualque cosa més, però també avui de matí, i subratllaré una altra vegada la meva frase, han de començar a acceptar que hi ha gent beneita. I la gent beneita fa beneitures. I darrerament trob que també en són reptes virals, és com aquesta gent que està tot el dia fent les feines dins la piscina per fer una gràcia.
Exactament.
Molt bé, no has d'estar.
No. I a més tot el que suposa per una piscina, que l'any passat te'n recordes que hi havia un allau d'aquest fenomen?
Sí, no entrarem ara d'un altre pit dins aquest debat sobre obrar dins la piscina.
Molt poc
però
saludable.
Però és complicat, és molt poc saludable, però que han d'estar preparats per entendre que de vegades la gent és curta i que no han de cercar més explicacions. En aquest cas sí, perquè, evidentment, pot passar que qualcú no estigui bé i quan no estàs bé, a vegades fas coses que se surten de sa norma o d'allò que està socialment acceptat i no passa
res. Te contaré coses que se surten de sa norma, val? Perquè la següent notícia, bueno, que també és una notícia curiosa, és molt poc habitual, vos ho explic. Això té a veure, sobretot, amb aquestes celebrities, de les quals parlam sempre en el programa i que tenen aquesta capacitat de reinventar-se, sobretot perquè el nom d'aquesta en concret jo feia molt de temps que no l'escoltava. Qui sap si ha utilitzat això com una estratègia per tornar a situar-se en el punt de mira. Me refereixo al fet de realitzar o de fer-se una fotografia del look abans de sortir de casa, pot ser, ho heu vist a les xarxes socials, és un ritual per a molts, però... I si la nova tendència fos precisament no posar per la fotografia?
Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez.
Això és el que ha proposat Alexa Chung, una de les grans icones de la moda britànica. L'escriptora, presentadora i dissenyadora ha revolucionat Instagram amb una manera molt diferent d'ensenyar la roba. En lloc d'estípits miralls, les postures estudiades o les fotografies perfectament preparades, ella aposta per captures espontànies, desenfocades i fins i tot aparentment improvisades. I com ho fa? En allò que alguns han batejat com a outfit cam o no pose out, és a dir, ensenyar el conjunt del dia sense cercar la perfecció a través de la càmera de seguretat que enfoca l'entrada de casa teva, que és allò que ha fet Alexa Chung. Segons els experts, aquesta tendència és una resposta al cansament que provoca l'estètica excessivament acurada de les xarxes socials. En un moment en què moltes imatges semblen gairebé irreals, cada vegada hi ha més creadors de contingut que reivindiquen una manera més natural de mostrar la moda, ja sigui caminant per esquerrer, moure's o senzillament deixar que la fotografia capti un instant quotidià com el de la càmera de seguretat quan t'entres dins casa teva. I la tria d'Alexa Chung no és casual. Fa més de 15 anys que està considerada una de les dones més influents del món de la moda i no descartis que això ara sigui tendència.
Perdona, però els looks que ha triat són, com tu dius, sembla que l'has copiat la mà.
Sembla que l'has
copiat
la mà.
Si això és una nova tendència...
Un moment, anem a parlar en context. Alexa Chung és un referent d'estil a Anglaterra, que ja també tenen el seu estil particular, perquè ja han d'anar tot el dia en catiusques. Vulguis que no, un pic, que ja l'ha acceptat la catiusca com a element del teu outfit, tota la resta, estimada, ja rota batuda. I pot ser lliçosa aquesta, en una època obsessionada en la imatge perfecta, el que torna a la tendència és, precisament, semblar natural.
I doncs, si t'assembla, xerram amb la nostra estilista de capçalera, la directora d'estilisme d'IV3 Televisió, Eugènia Moreno, que ja ens escolta. Eugènia, bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Mem, necessitem el teu anàlisi. Com valoraries aquesta nova tendència de sortir de casa teva i, zas, en la càmera de seguretat, mostrar la instantània de com surts al món?
a mí personalmente me parece una iniciativa bastante coherente con la evolución de la moda actual. Es decir, hemos asociado que detrás de cada imagen hay una estilista, una gran producción, un plato, una fotografía, una gran localización, y yo creo que ella no ha inventado este formato, se suma a una tendencia muy actual, lo que pasa que la diferencia es que ella es un verdadero icono de estilo anterior a todas estas influencers de TikTok.
Ja, ho ha dit, Eugènia, és una icona d'estil, perquè si ho feim nosaltres, si mos captam amb la càmera de seguretat, imagina't la cara de sorpresa que se te posa, Xisco.
A mi m'encantaria, però, que arribaren ses bosses de sa compra, per saber quin paper higiènic compra, lo típic, si du dues o tres botelles de llet, si aquest dia ha comprat porros, una mica de carabassa, si compres puré ja fet, que això diu molt de tu, si compres el puré fet. Per tant, jo trobo que això dona, dona molta informació. Eugènia, tu que també ets una it girl, tu estàs pensant en instal·lar-te una càmera de seguretat a casa teva només per poder-te fer aquestes fotos cada matí?
Jo no, no. ¿Vale? Porque yo, pues, me gusta guardar mucho mi privacidad. Es decir, la autenticidad está de moda, pero es verdad que la privacidad también debería estarlo. Puede parecer muy cercano, pero también compartir tanta intimidad a mí me da un poquito de miedo con las cosas que están pasando, la verdad. Pero sí que si me sintiese segura y me viese divina con el outfit que llevo, pues no me importaría ponerme en un portal de casa y poner una foto y subirla inmediatamente. Es decir, es algo que está muy en tendencia y que cada vez más hay más personas que lo hacen, desde el ascensor, desde el dormitorio. Sí, no me parece mal, siempre y cuando pues no salga pues según qué plano que indique dónde vives o no, esto sí.
Com se nota, Marta Garau, que en Eugènia és una professional, tu i jo tot d'una hem vist una tendència, han dit, volen fer-nos els moderns, i Eugènia ja veu una passa més enllà, perquè és cert que mostrar el portal,
mostrar
el portal de casa teva és una convidada també a cert perill.
Mira, ara estic regirada amb l'anàlisi en directe que cap de fer d'aquesta imatge en concret on surt Alexa Chung amb el seu look i riu. O sigui, això de que mos van, que és una imatge espontània que surt de casa seva, no. Ella probablement ja sap que aquest és el seu millor perfil, perquè Eugènia, en aquesta imatge, se nota que està tenint una complicitat amb la càmera. O sigui, que jo no m'ho acabo de creure, no sé tu.
Yo sí, no sé, yo creo que ella ahora, pues que es verdad, como decía Xisco, que ha estado pues unos años como más,
sí,
más apartada,
no
más tal,
pues, es verdad.
Claro, además es una modelo, icono que ha llevado siempre muchísima privacidad con su vida. Por tanto, yo creo que es ahora pues una nueva forma, ¿no?, de volver otra vez a los medios y volver otra vez a... A mí su estilo, personalmente, me encanta porque creo que cada foto que sube tiene como cada prenda mucha historia. Es decir, lo que decías, ¿no? De ir con las catiuscas, de ir con prendas de segunda mano, que ella misma ha dicho que compra muchas prendas. Es decir, ella lo que transmite es que el lujo puede llegar a ser accesible. ¿Vale? No necesariamente, lo que primero, cuando veíamos una modelo detrás de ella, había una editorial de moda, pues ahora no, ahora es en cualquier sitio, en cualquier lugar, me puedo hacer una foto, subirla, y no tiene por qué ser una prenda luxury, de hecho, de cada vez más se lleva una tendencia de moda muchísimo más cercana, más auténtica, no tan sofisticada.
I vamos, quedam amb això, Eugènia, ara, com que el meu veïnat de davant té una càmera posada, li diré si me pot fer una captura diària quan surti de que nostra en sa bossa de sa compra i tal, i començarem a compartir aquest tipus d'imatges. Si fa un influencer, com Alexa Chung, nosaltres també volem obrir aquest nínxol de mercat. Eugènia Moreno, estilista...
Por favor, avísame.
No te preocupis.
Que jo també quiero salir en la foto.
Si vol, podria fer un amics i saludats i començar a convidar gent a la replada que nostra. Eugènia, tu seràs... Mira, na Marta i tu, si faig aquesta sèrie de fotos, na Marta i tu sereu ses primeres. Tu vens amb una botelleta d'orxata i na Marta Garau un manat de porros i jo duré la meva bossa
i faig la foto. Xisco Nadal, amb la cara en què sortim nosaltres pues de matí ja. Ben prest, jo no sé si paga la pena que mos
això
analitzin
també,
fil per randa els nostres looks, però mira, tot és començar. Eugènia, moltíssimes gràcies.
Gràcies, un plaer, un besito.
Igualment adeu, per
tu. Gràcies, adeu.
Tornem a posar el focus a l'eclipsi, si vols sembla, perquè hem parlat molt al llarg d'aquest programa, però aprofit per demanar o fer una crida a la precaució, a la prevenció. Hem parlat de les lesions oculars que es poden produir, xiscos, si no se duen unes ueres homologades.
La cooperativa de Botacari ja ha esgotat les 100.000 ueres especials que havia distribuït a les farmàcies d'arreu del nostre arxipèlag, que els experts recorden conservar el sol sense protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina, fins i tot una pèrdua permanent de visió. Parlam de com identificar les ueres segures i de per què és tan important no improvisar amb el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, en Vicenç Terrades. Vicenç, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. D'estiu estem.
Així m'agrada. Encantat de saludar-te i que ens atenguis en aquest estiu calorós que tot patim. 100.000 ueres homologades ja s'han exhaurit. No sé si esperàveu al Col·legi de Farmacèutics una demanda tan elevada de d'ueres.
La veritat és que no. Nosaltres, la veritat, no es va cridar Salut Pública per col·laborar en una campanya amb ells per tema de l'observació de l'eclipsi solar de forma segura, i no es va demanar que poguéssim tenir un estoc d'ulleres que compleixen aquestes característiques, la ISO 12-13-2, i que tinguin marcat CE, i vàrem cercar pues, un distribuïdor de productes sanitaris que a través de la cooperativa d'apotecaris i de Cofarme a Menorca, i va més a Eivissa, i vàrem fer pues, una estimació, i la veritat que s'ha superat totes les expectatives perquè s'han esgotades i ara encara en queden, però les que queden amb estoc a les farmàcies, si han de reposar ja no n'hi ha.
Mira, aprofit per fer una crida. Vicenç deia que encara queden en estoc només les que hi ha a les farmàcies, o sigui que la gent, per favor, ho tingui present. I també, per part de IB3, ja sabeu, el projecte Ulleres on Tour, aquesta col·laboració amb la Fundació del Banc de Sang i Teixits, que si tu aprofites per donar sang, no?, i apostes per aquest gest tan solidari, encara es poden aconseguir ulleres a la Fundació del Banc de Sang i Teixits, però no queden moltes tampoc, o sigui que la gent hi vagi amb temps per organitzar-se. Mos dones alguns trucs, sobretot per a aquestes persones que utilitzin aquestes ueres, en què s'han de fixar, com saber si estan homologades, com evitar comprar productes que no siguin segurs, tot allò que han de tenir present, Vicenç?
Mira, lo primer, confirmar que tinguin esmarcat d'aquesta ISO, que concretament és la ISO 1-2-3-1-2-2, i després també que tinguin esmarcat CE, que te dona també una seguretat. Després, pues, mirar d'adquirir-les a llocs que te donen més seguretat. Les farmàcies, per exemple, les compram només a distribuïdors de productes sanitaris, i Salut Pública nos va convocar, juntament amb el Col·legi d'Òptics, per tenir aquest tipus d'ueres i que siguin pues, les més adequades possibles. Després, com a mesures, pues, posar-se les ueres antes de mirar el sol, mirar en terra, posar-se les ueres i després mirar, mirar l'eclipsi durant temps curts, és a dir, màxim 2-3 minuts i descansar, després llevar-se-les també mirant en terra, i, bueno, i mai emprar pues, ueres que estiguin ratxades o que tinguin defectes o que estiguin danyades o doblegades, no? I els nins, sobretot tenir especial cura amb els nins, no? Controlar-los que ho facin bé, que si és possible observacions indirectes, i després persones que utilitzen medicaments fotosensibles també en alerta, extremar també les precaucions en gent que ha estat operada de cataratas, i bueno, més que res anar un poc en sentit comú i emprar les ulleres com toca. També, per suposat, no emplear radiografies, no emplear vidres ahumats, compact disc, tots aquests rumors que se diuen que se poden emplear, ni negatius de fotografia. El darrer que me vaig trobar me va dir que quan era petit ho miraven en sos culs de ses botelles d'un refresc. Aquestes coses...
Per favor, que la gent... Sí, no. Exactament. Només tiri d'ulleres
no.
Oficials. Per cert, Vicenç, m'estan confirmant sí. Des de control que just ara acaben de parlar amb una farmacèutica que ens estava escoltant i que diu que és de bojos. O sigui, que ha ara mateix sembla, i ha fet la comparativa amb les mascaretes de la Covid. Jo sé que tu aquesta setmana ets de vacances, però sí, que hi ha com una febre per trobar aquestes ueres que tothom demana a les farmàcies, recordem que només queden les que hi ha en estoc, però no sé si has viscut o si te traslladen, no?
Aquesta situació. I fins fa pocs dies jo era a la farmàcia i, vamos, i jo tenc la farmàcia Sant Jordi i tot el poble venia demanant per les ueres i a cercar ueres. Després altres que les demanen inclús per fabricar-se un filtre per posar-se's en l'objectiu del mòbil perquè no s'espanyin els sensors dels mòbils. Bé, un poc locura, no? I sí, ho poden comparar un poc en quan va ser lo de les mascaretes. I, bueno, també tenc contacte amb el col·legi d'òptics, que també m'han dit que les òptiques ja també les han esgotades, o sigui que ha estat un boom total.
No, i Vicenç, sobretot, no mos cansant de fer aquesta pedagogia, millor que ho expliqui un professional com tu, els problemes que pot dur mirar l'eclipsi sense aquest tipus de protecció amb una protecció inadequada, perquè les conseqüències poden ser irreversibles.
Sí, sí, no, s'ha d'anar amb molta cura, perquè hi pot haver problemes de retinopatia. És a dir, quan es mira directament, se pot danyar la retina i aquesta retinopatia solar pot tenir símptomes com visió borrosa, taques allà en el centre de la visió, canvis en els colors, inclús pèrdua de visió. I hem de recordar que només en tenim dos d'ulls i les hem de cuidar.
Vicenç, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordant que Vicenç Terrades és president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i ja ens ha traslladat aquesta situació respecte a les ulleres homologades, que només queden les que hi ha en estoc a les diferents farmàcies. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, un plaer sempre. Gràcies.
Igualment per tu. Mira, aprofito per fer una crida a la solidaritat perquè me confirmen que les poquetes que queden són les de IB3. Recordem aquesta ullera Sound Tour, que és una iniciativa que s'ha fet de forma conjunta amb la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i que s'aprofita, no?, a totes aquestes persones que vulguin anar a fer aquest gest solidari, donar sang, aquestes persones sí que podran aconseguir unes ulleres homologades, però queden poquetes també, o sigui que hem d'anar vius. Exactament, me confirmen directament que quedarien no moltes, però encara algunes, o sigui que aprofitau, donar sang és el requisit imprescindible per aconseguir les darreres ulleres de les Balears.
Ho dèiem ahir, no només és el benefici d'aquest acte solidari, sinó que també té aquesta recompensa extra i que sobretot ajudam a preparar aquest dispositiu que es posarà en marxa per dia 12, perquè ja han avisat de sang i teixits i també de l'hospital de referència que aquell dia s'ajornaran, el que no siguin o se reajustaran, segons quin tipus de cirurgies, per tenir preparats els hospitals per si hi hagués una allau d'incidents poder donar resposta a tot d'una en allò que passi, perquè pot ser que aquest dia l'eclipsi sigui meravellós, un fet, ho dèiem, astronòmic, irrepetible fins d'aquí més d'un segle, però que també hi pot haver problemes associats per mort de la massificació, la aglomeració de gent que intenti accedir a llocs on no pot i tingui un de nou,
accidents,
per tot això hi ha d'haver
el
servei d'emergències que han d'estar preparats.
Confirmem en directe que encara queden ulleres homologades, divendres a televisió, però heu d'apostar per la solidaritat, donar sang i, de pas, aconseguireu aquestes ueres. Hi ha dies en què miram el rellotge, en què deia, mira, ja manca X temps per arribar a tal esdeveniment, però hi ha dies que no estem pendents del rellotge perquè el que feim és mirar únicament el cel. I el pròxim dia 12 d'agost serà un d'aquests dies que val la pena, paga la pena tenir ben anotats.
No suena el teléfono, no importa la ciudad, por una vez el ruido observar, volver a sentir un millón de corazones mirando hacia el mismo fin. Levanta la vista, look up to the sky, que el sol se esconde un minuto, pero no se va. Levanta la vista,
one more.
Confesse per als oients de ràdio.
Hem intentat fer la coreografia, però
ja l'hem tornat a fer malament.
Tu i jo mos avançam. Se nota que tenim pressa per acabar.
Deu ser.
I mos avançam a la coreografia.
Però Levanta la vista, Look up to the sky. Ai. Per cert, la cançó és superaferradissa. Oh, encara hi ha temps perquè aquest empresari mallorquí que no ha volgut donar el seu nom i que és autor a través de la intel·ligència artificial d'aquesta cançó...
One World, One Life.
One World, One Life, que mos contacti i així li podran fer una entrevista.
Sí, dèiem que arriba l'eclipsi, un fenomen espectacular que convertirà el cel de les Balears en un autèntic plató de televisió. I a IB3 ja tenim les càmeres preparades.
De fet, hem posat en marxa l'operació Eclipsi, el dispositiu més gran de la nostra història per seguir aquest moment únic i apropar aquest esdeveniment a totes les illes.
Serà una cobertura per terra, mar i aire, prop de 20 equips, 3 drons i connexions des de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i diferents punts de la mà balear. Perquè aquell dia no ens volem perdre ni un detall, ni volem que vos perdeu un detall. Encara que esperam que ningú intenti mirar el sol amb boeres de sol de tota la vida o amb algun invent que tingui dins el calaix. Ja ho han dit, alerta, encara queden aquestes boeres homologades si anau a donar sang les boeres d'Ivetres.
Exactament, hem donat un total de 10.000 boeres homologades i, com dèiem abans, encara queden poquetes. Recordam una cita amb la ciència, amb la natura i amb la televisió que començarà a les 5 de l'hora baixa i que vos contarem aquí en directe. Hem parlat abans amb el director del dispositiu des de l'IPSalut, que s'ha coordinat, no?, per poder dissenyar que tots els equips d'emergències estiguin preparats, i és veritat que de cara a la salut pública de les illes aquest esdeveniment és molt important. Aquesta vegada, des del punt de vista sanitari, és un fenomen tan excepcional que obliga a preparar un dispositiu de gran magnitud que explicarem tot d'una.
Sí, de fet, alguns hospitals públics ja han reorganitzat la seva activitat quirúrgica prevista per el 12 d'agost per tenir més capacitat de resposta de davant possibles emergències relacionades amb l'eclipsi. I això implica reprogramar algunes intervencions que els equips mèdics consideren demorables, incloses algunes oncològiques, segons ha informat IPSalut. Des de l'organisme sanitari asseguren que no s'ajorna cap operació, anem a tenir en compte, cap operació urgent i que totes les decisions es prenen cas per cas.
L'objectiu és disposar de més quiròfans, llits d'UCI, espais de reanimació per si es produís un increment de les urgències, per exemple, per accidents, traumatismes o lesions oculars relacionades amb una observació incorrecta d'aquest fenomen. A zones passes es mantindrà l'activitat quirúrgica del matí, però s'han reprogramat les intervencions d'hora baixa i aquelles que necessiten llits de crítics. A Son Llatze, els quiròfans deixaran de funcionar a partir de la 1:30 de l'hora baixa i algunes operacions es redistribuiran entre els dies anteriors i posteriors a l'eclipsi.
A Inca i a Manacor la situació serà diferent. Mantendran part de l'activitat prevista, especialment la cirurgia ambulatòria amb marge per alliberar llits si fos necessari.
També es reforçaran de 8 centres de salut situats en zones on es preveu més concentració de persones i hi haurà oftalmòlegs de guàrdia per atendre possibles lesions oculars.
Perquè el missatge que volen donar és clar. L'eclipsi serà un espectacle, però s'ha de mirar en responsabilitat, Marta.
I si l'eclipsi serà un esdeveniment excepcional, també ho serà el dispositiu de seguretat que s'estan preparant aquí a les illes per mirar que tot estigui perfecte, que tot estigui al detall i, sobretot, que per terra tot estigui controlat.
Les forces de seguretat preparen una mobilització sense precedents per al proper 12 d'agost amb un operatiu per terra, mar i aire, una mica com es que han preparat.
Exacte, des de
la televisió, davant l'arribada de milers de persones a diferents punts de l'illa per veure aquest eclipsi. Hi participaran centenars d'agents de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, policies locals i bombers, amb especial atenció als accessos a la Serra de Tramuntana i al litoral sud de Mallorca, dues de les zones on es preveu més concentració de persones.
La previsió és que desenes de milers de persones es desplacin durant l'hora baixa cap a zones costaneres de l'arxipèlag, amb bona visibilitat d'aquest fenomen, i per això es preparen controls de trànsit i també restriccions de accés per poder evitar els col·lapses.
La Guàrdia Civil desplegarà unitats de trànsit i seguretat ciutadana, a més del servei aeri amb helicòpter i drons, i també embarcacions de servei marítim per controlar les zones de costa. Un dels punts claus serà la carretera MA10 de la Serra de Tramuntana i també la xarxa viària al sud de l'illa. L'accés es limitarà i només podran passar residents, vehicles d'emergència, transport públic, treballadors i persones en reserves justificades.
A Palma també hi haurà un dispositiu especial que treballen per controlar especialment zones com la platja de Palma, on es preveu una gran afluència en aquest punt en concret.
La policia local de ciutat crearà 3 grups operatius, un per actuar ràpidament davant qualsevol situació en risc, un altre per controlar els accessos a les zones restringides i un tercer per atendre les incidències que puguin sorgir a la resta de la ciutat.
Per tant, si el dia de l'eclipsi teniu pensat desplaçar-vos, el consell, és clar, planificació, paciència i, sobretot, informar-se abans de sortir de casa. casa que no volem ensurts i no volem que se pugui observar l'eclipsi des del cotxe. Un apunt important també, Xisco, prepara't, perquè hem dit un poc pinzellades del que suposa el dispositiu d'IB3, però jo crec que ara podem al Manco concretar què suposarà aquest fenomen sense precedents per aquesta casa, per IB3 Ràdio i per IB3 Televisió. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny,
you smiled at me and really. Ho dèiem abans, i IB3 ha posat en marxa l'operació Eclipsi, un desplegament que mobilitzarà prop de 20 equips repartits per Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i també per la mà illenca en 3 drons i unitats de transmissió via satèl·lit.
I precisament per això la cobertura començarà ben prest aquí, al dia. El nostre programa farem connexions en directe. Tenim la nostra companya Maria Antònia Esquines repartida per diferents punts estratègics d'aquesta illa, juntament amb la col·laboració de la resta de les illes. Entrevistarem experts i explicarem les recomanacions necessàries per poder observar l'eclipsi en seguretat, a més de mostrar-vos com se preparen els punts que esperen gran afluència de públic.
Després, els companys de l'Aranam agafaran el relleu i continuaran explicant com evoluciona la jornada, quin és l'ambient dels diferents punts d'observació i, sobretot, tota aquella informació que pugui ser útil per a la ciutadania, perquè sembla que veure un eclipsi és tan senzill com mirar cap amunt, però aquell dia hi haurà molta gent movent-se per tot el territori. De fet, hi haurà connexions amb el Centre de Gestió de Trànsit per informar en temps real de l'estat de les carreteres i també amb el Centre de Coordinació d'Emergències.
Perquè imagineu-vos que tothom decideix anar als mateixos llocs a veure l'eclipsi. Podem passar de quin espectacle tan impressionant, quin embòs tan impressionant i sobretot en qüestió de minuts. I precisament per evitar situacions així, la cobertura servirà per informar dels accessos, dels espais habilitats i també de les recomanacions de seguretat.
I a partir de les 5 del capvespre arribarà el moment més important de la jornada amb el gran programa especial dels serveis informatius i el programa 5 dies que s'allargarà fins a les 9:10 i que serà presentat des de Formentor per Toni Rigo i per Sílvia Poli.
Formentor serà, de fet, l'epicentre de tota aquesta operació. Des d'allà es coordinaran les connexions en la resta d'equips que estaran repartits per totes les illes, també tot juntament amb la feina dels meteoròlegs d'aquesta casa. Si voleu seguir en directe l'eclipsi, és aquí on han de ser IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
I ho dèiem, no hem estat per mitjans, perquè encara hi ha més. 3 drons sobrevolaran la Serra de Tramuntana per captar des de l'aire com arriba la foscor provocada per aquest eclipsi.
Així que és tota la informació tota que anirem explicant fil per randa a mesura que s'acosti aquest moment en concret. Uns consells i tornant a donar.
IB3 Ràdio és cultura.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275. En estas islas tenemos muchas cosas, pero tenemos poca agua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
I 39, si vos sembla, en aquest moment ens traslladam al Port Nàutic de Palma, seu de l'edició número 44 de la Copa del Rei de Vela.
Com una ola, tu amor llegó a mi vida. Com una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Com una ola...
Encara no he superat aquest moment.
Ara mateix, els companys de control han fet aquesta màgia. En Bernat Nadal ha triat com una ola, mentre els companys vos posaven imatges de la Copa del Rei i s'ha fet un videoclip meravellós. Recomano a tothom que ho recuperi a la carta, perquè en aquesta regata, la de la Copa del Rei, hi participen un centenar d'embarcacions dividides en les diferents categories de competició. Els canvis del líder en les classificacions de les diferents categories marquen les tres primeres jornades d'aquesta cursa que s'estendran fins al proper dissabte, dia 8 d'agost. Aquesta edició està marcada per la incorporació del vaixell Hispània, que hi ha el rei Felip VI al capdavant, i l'intent de la mallorquina Maria Bové de revalidar el seu títol a la Baleares Women's World Cup.
Ahir dijous es va disputar la tercera jornada de competició, donant fi a la sèrie preliminar de les categories ORC i Club Swan 42. La primera prova del dia va activar el descart del pitjor resultat de cada equip, sent la darrera oportunitat per aprofitar aquest comodí abans de la sèrie final d'avui i també del proper dissabte.
I ara mateix, 4 de les 6 categories tenen el lideratge espanyol després de la tercera jornada. Entre els primers classificats hi ha el Teatro Soho San Miguel, Project Work, Nadir i el Real Club Nàutic Palma de Maria Bové a la Balearia Women's Cup. Tenim avui amb nosaltres en Manu Fraga, ell és director tant del Real Club Nàutic de Ciutat com de la Copa del Rei de Vela. Molt bon dia, Manu, com estàs?
Bon dia.
Encantats.
Bon dia a tots.
Encantat de saludar-vos. La vela és un esport molt tècnic. No sé com es pot explicar al gran públic perquè segueixi la competició en il·lusió que ho fan. Ho dic perquè si mateix, no sé si allò que mos engresca, que són els vaixells, que la gent en sap molt, no sé què heu percebut vosaltres aquests primers dies.
Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos por todo. Primero, estamos ya cansados, estamos en la fase final, días muy intensos y con muchísimo calor que estamos pasando en las Baleares, y eso hace que tanto trabajadores como todo el staff que consigue que esto vaya adelante y por supuesto los deportistas que lo tienen que sufrir en la bahía, pues está siendo durillo. Pero pues el club esto se ha hervido de gente, muchísima gente se acerca al club. Vemos también, tenemos regatas en directo, yo creo que estamos acercando al público y también yo creo que, yo siempre digo que la vela está creciendo, lo bien que están trabajando los clubs náuticos, porque cada vez tenemos más usuarios que más niños, y esos niños se hacen mayores y esos niños pues evidentemente siguen el deporte de la vela, ¿no? Y deportivamente más de 100 equipos, 20 países, y está todo, lo ha explicado muy bien, está todo muy reñido. Un día está uno, hay un líder, al día siguiente el líder pasa a ser tercero, y lo que queríamos, y ahora la fase final, cuatro pruebas muy intensas que valen casi el doble, 1.5, y no se pueden descartar, o sea que ahora hasta mañana en el último bordo no sabremos quién es el vencedor en cada clase.
I Manu, com està, o millor dit, com és el nivell de competició d'aquesta edició número 44?
Mira, nosotros el año pasado hicimos un hito que yo creo que ya ha quedado para la historia de la Copa del Rey, y es que el vencedor de la Copa del Rey era vencedor de campeón de Europa de la clase ORC. Y eso lo hemos notado en la participación este año, y sobre todo en el nivel de esa participación. El año pasado se acercaron muchos equipos italianos, algún equipo francés, ha habido más internacionales ahí, y esos equipos han repetido. Y tenemos campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de algunas regatas internacionales muy fuertes que han venido a participar, y lo estamos notando, ¿no? Al estar tan abierta, no hay un, salvo en una clase que creemos que hay un vencedor que lo tiene claro, pero claro, el sistema de competición que tenemos aquí en la Copa no permite ningún fallo, porque estos dos días, si no navegas bien, no lo puedes descartar en la puntuación, y al final te vas hacia abajo. Entonces, la competición está muy abierta, y sí, también está muy abierta porque hay muchísimo nivel, ¿no? Todo, cuando hacíamos las apuestas al principio, el lunes, decíamos, nadie sabía quién iba a ganar, porque sabíamos que quién podía estar en el podium y el podium era muy abierto. Había 5 o 6 barcos para cada categoría que podían estar en el podium y eso está ocurriendo y estos días ha habido cambios en el podium en cada jornada.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, IB3 Televisió. Som al dia en conversa amb en Manu Fraga, director tant del Reial Club Nàutic de Palma com de la Copa del Rei de Vela. I volia demanar-te, Manu, què podem esperar d'aquestes dues darreres jornades de competició? No sé si hi ha qualque categoria que es presenti especialment emocionant, o com deies, ja ho són totes. És com perquè fa crispetes posar-se ja en els pantalans a l'espera de veure més en què passa.
Bueno, ahora mismo, curiosamente, además yo creo que es muy bueno para Baleares, tenemos en dos categorías, en la Balearia Women's Cup tenemos a María Bover con el Team Balearia, un equipo del Real Club Náutico de Palma, que está muy destacada, ¿no? Y luego tenemos en la clase Swan 42 a Nadir, que también es un equipo balear, y creo que esto va a hacer que ellos van a tener que aguantar. Esperamos jornadas, ya os digo, muy emocionantes por el formato de competición, ¿no? Está muy abierto. Hoy va a ser un día muy parecido a ayer, hablando de viento y de calor, y tenemos mañana un día complicado, quizás sea el peor día meteorológicamente hablando, y a ver qué pasa, porque cuando el viento no entra con la intensidad, pues es un viento un poquito más caprichoso, y eso puede también provocar algún cambio, ¿no? Por factor de suerte o porque bueno, cuando el viento es flojo, al final hay muchas más variables que pueden hacer que tengas éxito o que fracases.
Estem molt agraïts. Manu Fraga, recordem oients i espectadors, és director tant del Reial Club Nàutic de Palma com de la Copa del Rei de Vela, per aquesta aturada en el camí, no?, enmig de les competicions, enmig del que suposa organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques, posar les Illes Balears com a punt de referència esportiva en tot el món, que això és molt important. El focus de les mirades de molts de països se troben precisament aquests dies aquí a les Illes Balears, així que és tot un orgull. També desitjar-los bona feina, no?, a tot l'equip que ho fa possible. Moltíssimes gràcies per tendrans.
Gracias a vosotros también por darnos cobertura. Gracias.
I és vera, que posa el focus de les Illes en boca de tothom, també és un espai molt comentat. No sé si tu has tingut oportunitat com a periodista de cobrir aquest esdeveniment més d'una vegada.
Sí, el que jo cobria és a part celebrity. Quan venia germà d'en Banderas, quan venia Antoni Banderas, i totes les festetes aquelles que fan de blanc, aquella cena de armadores, és interessant. Des del punt de vista social, no només esportiu, la Copa del Rei de Vela, és cert que ha passat per diferents èpoques, però que sempre és interessant anar a fer una volteta per el Club Nàutic i veure en qui hi ha, i sobretot quina notícia pots pescar.
Publicitat i continuem.
IB3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Tant, encara tenim temps d'anar al cinema.
I have lied, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
Scarlett O'Hara i la seva frase mítica A Gone with the Winds, allò de mai tornaré a passar fam, mos dona el sus per començar a parlar de cinema i arrencarem secció en l'estrena espanyola de la setmana, una comèdia titulada El último mono.
Son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es
el pene.
Hombre, no, el pene no, el cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin.
Hi ha una paraula que defineix L'último mono, dirigida per Joaquín Mazón i protagonitzada pel còmic Juan Dávila i l'actriu Susana Abaitua, és provocació. Provocació una mica matussera, també t'he de dir. L'último mono parteix d'una premissa, ja ho escoltat, que jugui en la batalla cultural entre la masclosfera i el feminisme, però ho fa des de la comèdia romàntica. Aquest punt de partida recorda una mica a How to Lose a Boy in 10 Days. Te'n recordes aquella pel·lícula amb Matthew McConaughey, on hi havia Nicky Hudson, que escrivia un article per una revista i havia de conquerir i deixar i aconseguir que somos la deixés en 10 dies. Doncs, més o manco, juguen els mateixos paràmetres.
Per cert, filla de Goldie Hawn, no sé si tu ho sabies.
I d'en Russell Crowe? Russell Crowe. No, Russell Crowe no.
No me sonava. No, Carl Russell.
Carl Russell.
Ah, ja s'han canviat de...
Ai, he fet un Marta Garau. He fet un mig. He fet un mig ara de noms que... Imperdonable, ara mateix. Carl Russell, que va sortir a Tango i Cash amb en Silvestre Stallone. Sí. Bé, centrant-nos en El último mono. Russell Crowe.
Jo no me diràs. Sona.
El protagonista de la pel·lícula és n'Alejandro, un guru mediàtic, ja ho heu vist, de la seducció, que imparteix cursos per convertir els seus alumnes en suposats mascles alfa. La seva fama es dispara gràcies a les xarxes socials fins que accepta una aposta, enamorar a una humorista i escriptora feminista convençuda en només un cap de setmana. El que inicialment sembla un joc de manipulació acabarà convertir-se en una successió de mals entesos, situacions absurdes i xocs ideològics que, evidentment, obligaran en els dos protagonistes a replantejar-se els seus principis. Qui hi ha darrere la càmera? Un expert en aquestes coses, un dels directors de comèdia més prolífics del cinema comercial espanyol, amb permís de Santiago Segura. En Joaquín Mazón va començar dirigint sèries com Doctor Mateo o Con el culo al aire, abans de fer el bot al cinema en la pel·lícula Cuerpo de élite. Després van venir, per exemple, La vida padre, De perdidos a Río, La familia Benetton o El casoplón. Com pots veure, li agraden els títols amb augmentatius.
Ideals, no? Pel·lis d'estiu, comèdies...
Per anar nins, encefalograma una mica pla, no hi ha molta sorpresa.
Bé, però entretinguda i prou.
Tot gènere respectable. Exacte. I, a més, muntar una pel·lícula és complicadíssim, però tot i així, jo què sé, no és El séptimo sello.
No, ni molt manco. Que El séptimo sello també t'ha dit, eh? Has de tenir ganes, eh? Has de tenir ganes. Molt bé.
Aquí volia anar.
Per què no? També s'ha de poder criticar les pel·lis màsters de cinema. Sí. No totes tenen per què agradar-te, no?
No, i que ara baixes que tu estàs per L'último
mono.
I no estàs per L'último sello.
Ni molt manco.
Per L'último, no El séptimo. El séptimo jo hi té L'último. Ja està. El reclam del repartiment, qui és? En Juan Dávila, que és aquest humorista que s'ha fet famós gràcies a xarxes, a força de compartir reels, que fa aquests espectacles una mica coents, una mica picants, provocadors, d'interacció amb el públic. De vora ell, na Susana Abaitua, que és una de les actrius espanyoles més consolidades en els darrers anys, la podeu reconèixer o la podeu recordar per Loco por ella, No mires a los ojos, El juego de las llaves, i llavors hi ha d'altres cares conegudes del cinema espanyol. En Juan Dávila, han de dir que per ser humorista no ha fet mala carrera, perquè és la segona pel·lícula que fa. Ja ja en va fer una que feia d'infermer, de vora a Lolita. Per què és interessant, o pot ser interessant aquesta pel·lícula? Perquè es guió el firma en Joaquín Oristrell i en Yolanda García Serrano, que són dos dels guionistes amb més trajectòria del cinema espanyol.
Me deixes un minut per la pel·lícula que a mi me fa ganes, perquè aquesta no me fa gens, però el manco la següent...
La teva pel·lícula, vull dir, el teu programa, les teves normes.
Si vos sembla, el manco compartir aquesta pel·li, que és una mescla d'aquestes de taurons, acció i en format thriller, un poc apocalíptica, arriba als cinemes, Mar Abierto. Veiem un petit fragment del que ens espera.
Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghái.
¿Cuánto tiempo?
Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten.
La història comença durant un vol internacional que travessa el Pacífic. Una explosió obliga l'avió a fer un aterratge d'emergència damunt la mà. Els passatgers que aconsegueixen sobreviure queden atrapats sobre les restes de l'aparell, envoltats d'aigua sense possibilitat de fugir. I ben aviat, o sorpresa, descobreixen que no estan tots sols. Un grup de taurons comença a assetjar-los mentre l'avió s'enfonsa lentament.
Magnífic.
A partir d'aquí, la pel·lícula es converteix en una cursa contra rellotge, on cada decisió pot significar la vida o la mort. Dues pors típiques del cinema en una pel·lícula. Catàstrofes i taurons. Dirigeix en Rennie Harlin, que és el mateix que ja fa 25 anys va fer Deep Blue Sea, i protagonitzen Aaron Eckhart, un home d'Oscar, amb Ben Kingsley, i aquesta pel·lícula s'havia de fer fa 10 anys, però se va suspendre perquè va coincidir l'inici de rodatge en es vol, quan va estapallar-se, es vol de Malaysia Airlines, i varen considerar que no era el moment per fer una pel·lícula de catàstrofes aèries, i ara arriba aquest cap de setmana en els cinemes.
Jo crec que serà una pel·lícula molt entretinguda i també. Una d'aquestes pel·lis d'estiu.
Tampoc és El Sétimo Sello,
no.
Però, escolta, també pot ser entretinguda.
No tenim cap dubte. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana i molt bones vacances,
moltíssimes
Marta Garau.
Moltíssimes gràcies, una setmaneta curteta, res. I tot d'una sida de nou aquí amb els oients i els espectadors. Ara, temps d'esports. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Actualitat esportiva de cara al cap de setmana.
Començava a dir adéu Jan Virgili, el jugador del Mallorca, després d'una temporada, perquè tot està pràcticament arreglat, perquè surti traspassat al Bruges de Bèlgica. El mateix equip que fa uns anys va fitxar Vedat Muriqi. Muriqi no va passar la revisió mèdica, va tornar a l'illa i la resta és història. Veurem si el metge aquesta vegada del Bruges dona el vistiplau al fitxatge de Jan Virgili, que el seu darrer gol va ser l'altre dia al Trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain. Càntics a la graderia, Virgili queda't i Virgili no queda, se'n va. Dit això, ha arribat a Palma Josep Cerdà, davanter de l'Andorra. Si ha arribat a Palma, és que tot està bé, que signarà contracte i fitxarà pel Mallorca per les properes, crec que 4 temporades. I està en l'aire Adrián Lisso, un davanter del Getafe, que va jugar a primera divisió, de bon nivell. Anem a veure si el Mallorca, en la sortida de Virgili, compensa amb les arribades de Cerdà i Lisso. Aquesta és l'actualitat mallorquinista del dia, que, com sempre en aquestes dades, encara és de mercat.
I de vos escoltam, i així ampliem aquests detalls, que tinguis tu també un molt bon cap de setmana.
Igualment.
I també pendents del contingut del programa al dia a Eivissa i Formentera. Nieves García, bon dia.
Bon dia, Marta. I mira, nosaltres avui començarem parlant de llibres, com feim cada divendres, i avui ho farem amb la poeta eivissenca Eva Tur, que ens explicarà quines lectures han marcat la seva vida. A continuació, connectarem amb Formentera, perquè la nostra companya de Ràdio Illa, Yamila Canale, ens posi al dia de l'actualitat de la Pitiusa del Sud. Després, arribarà el nostre company Raül Medrano amb la seva secció d'estiu, que combina viatges i esport. I acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci que tenim prevista per aquest cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Aranyó.
I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera i l'actualitat de tot el que està passant en aquesta illa, d'escoltam.
Mira, entrevistarem a un jove dramaturg, actor i director, que fa poc vareu entrevistar aquí perquè va presentar La Moll de Set en la pitjorina Maria Drové, però és que acaba de guanyar la primera beca de cultura popular que ha convocat l'Estudi General d'Olià. Poca broma, l'Estudi General d'Olià. Primera beca de cultura popular. En Pau Pasqual ha fet una feina que ha titulat Galejar, sobre les tonades que se cantaven un temps en el camp i que s'han perdut. Per què s'han perdut? I de perquè ja no hi ha aquest entorn laboral. Ningú es posa meldes, ningú sega, i clar, com que se perden tot laboral, se perden les músiques que acompanyaven el camp, les tonades de camp. Després parlarem en l'Ajuntament de Felanitx, perquè sembla que una altra vegada més el seu cementeri ha estat nominat com un dels més macos d'Espanya. té gairebé 200 anys i el conserva amb severitat. És que és una verdadera preciositat el cementeri de Felanitx. I per acabar, en Xavi Oliver, com cada divendres, avui farem un viatge a Califòrnia, escoltarem, òbviament, el Red Hot Chili Peppers, escoltarem The Mamas and the Papas, i escoltarem també, òbviament, hip-hop, perquè Los Angeles és una de les cunes de hip-hop i de la música llatina, òbviament.
Jaume Noguera, què faràs per veure l'eclipsi? No sé si ho tens ja tot organitzat
sí.
o no.
Sí, ho tenc molt organitzat, i com que no m'agraden les aglomeracions,
sí?
o no sé que sigui un concert d'un grup que m'agradi molt, he pensat veure-ho per IB3.
Sí, me pareix una superbona opció.
Tenc ueres per tota la família.
O sigui, que tu ja has anat viu
sí.
i ja has recollit les ueres, perquè ja saps que les farmàcies se troben, només queden les que hi ha en estoc.
En vaig comprar fa temps.
Però si dones sang, encara hi ha
sí,
ueres disponibles a la Fundació del Banc de Sang i Teixits. O sigui que encara hi ha ueres poquetes i és un
sí.
gest perfecte aprofitar per apostar per la solidaritat i així tenir unes ueres homologades d'aquesta ullera Som Tour. O sigui que, mira, encara sou a temps. Me deies que hi doc per IB3 Televisió.
Jo una per IB3, té molta curiositat per veure com fan nostres companys un desplegament històric.
Sense precedents.
Sí.
Que tinguis molt bon cap de setmana, igualment. També els oients i els espectadors. Tornem dilluns a partir de les 9.
Yeah, IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Continua l'arribada de persones migrants a les illes en les darreres hores. 26 d'origen magrebí ho han fet a Formentera i altres 23 subsaharians han estat rescatats a 3 milles de Calapí, a Mallorca.